Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Estiu tranquil als boscos sabadellencs. Segons l'agrupació de defensa forestal, la primavera plujosa que hem tingut ha reduït l'estrès hídric a les zones rurals de la ciutat, la qual cosa minimitza el risc d'incendi. No obstant això, des de l'ADF, Juanma Jaime ha fet una crida a no abaixar la guàrdia aquest estiu, ja que a Sabadell continuen havent-hi zones calentes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Zones que més ens preocupen pues són les zones periurbanes. La zona de Can Fadovell és la zona pegada a Torre Romeu, entre Torre Romeu i Polunyà, la zona del Parc Agrari, tota la zona de Castellarnau i Sant Julià de Atura, perquè són vies de tránsito. Hay que pensar que el 70% de los incendios que se causan o que se generan son por factores humanos.
Juanma Jaime ha assenyalat que la primera quinzena de juliol, quan habitualment fa més calor, marcarà l'evolució de l'estiu als boscos de Sabadell i la comarca. Ara mateix, segons ha apuntat, amb un risc d'incendi forestal més aviat baix. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Dilluns 6 de juliol, primer dia d'obertura de les piscines després de la pandèmia, la Bassa, Can Marcet, Olímpia i Campo Amor han acollit aquest matí els primers banyistes entre fortes mesures de seguretat, mentre que Can Uriac caldrà esperar uns dies més mentre no acaben les obres de millora que s'hi estan fent. Durant el Notícies Migdia marxarem fins a la Bassa per comprovar de primera mà quin és l'ambient que hi ha a aquesta hora i també parlarem amb la regidora d'Esports, Laura Reyes, perquè ens expliqui com han anat les primeres hores amb les piscines obertes. 21 de juliol, 7 del vespre, al Parc Taulí. És la data escollida per fer l'homenatge en record a les víctimes de la Covid-19 a Sabadell. Així ho ha anunciat avui el govern municipal, que també ha avançat que la periodista Marta Cáceres serà l'encarregada de conduir l'acte, on també es reconeixerà la tasca feta pels treballadors dels serveis essencials. En esports, Josu Ozcoidi ha renovat pel Centre d'Esports Sabadell per una temporada més. El lateral esquerre guipuscoà acaba de signar la seva continuïtat, amb la qual cosa arribarà a les 4 campanyes vestint la samarreta arlequinada. A partir de les 2, al programa Hotel Suís, valorarem aquesta renovació amb el mateix jugador del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió meteorològica. Avui, jornada de calor intensa. Estel Figueres, dels del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, la jornada de dilluns ha començat amb temperatures més altes, una tendència que es manté també al centre de la jornada. Per tant, aquesta tarda serà més càlida que no pas la del diumenge, valors que poden arribar fins als 37 graus a Ponent, fins als 33 graus al Camp de Tarragona i també al litoral podríem arribar a fregar els 30 graus. Per tant, un ambient marcat per la xafogor, un cel serè i com a molt creixeran alguns núvols a punts del Pirineu i Prepirineu que amb el pas de les hores podrien arribar cap a la Catalunya central. Esperem que no deixin precipitacions. També al final del dia hi haurà intervals de núvols al litoral central, també al quadrant nord-est, que podrien deixar escapar aquesta propera matinada algun ruixat. De cara a demà es mantindrà l'estabilitat, el sol i la temperatura anirà a la baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa la xarxa viària catalana, a banda de les restriccions per accedir a la comarca de Lleida, us hem d'explicar que ja s'ha normalitzat la situació a l'autovia 2, a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció a Martorell. Durant el matí s'han hagut de tallar dos carrils per la pèrdua de càrrega d'un camió que havia perdut la sorra que transportava i això havia generat alguns problemes. Més enllà d'aquesta incidència, no hi ha cap més a aquesta hora. Pel que fa a la situació al transport públic, quina és la situació a hores d'ara. David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. I finalment destacar que els centres d'atenció presencial dels diferents operadors reobren avui. sota la coordinació de l'ATM i amb mesures per garantir la seguretat i higiene a usuaris i plantilles. Consulteu el web de cada operador abans d'acudir al punt d'atenció. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia. Passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les agrupacions de defensa forestal, les ADF, no preveuen un estiu amb grans incendis a la comarca. Així ho ha defensat Juanma Jaime, membre d'aquesta agrupació, que ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que les fortes pluges de la primavera han fet que els arbres i la vegetació dels boscos estiguin molt humits, un fet que frena l'aparició d'aquests incendis. Tot i això, el mateix Jaime ha explicat que aquests primers 15 dies de juliol són claus per acabar de refermar aquesta teoria.
Estamos muy preocupados por esta primera quincena de julio, dependiendo a ver si entra algo de pluviometría, porque si no entrase sí que toda esa agua acumulada o esa humedad relativa, pues tendríamos una cierta preocupación para lo que es la campaña de incendios.
De cara a la resta de l'estiu, l'ADF preveu petits incendis sense gaire afectació. Tot i això, des d'aquesta agrupació estan alerta. Jaime ha explicat que, degut al confinament pel coronavirus i l'estat d'alarma, la vegetació ha crescut desmesuradament i sense normes, un fet que incrementa les possibilitats d'incendi. Un altre factor de risc és que enguany la campanya de la sega s'ha hagut de retrasar fins aquest mes de juliol, una campanya que es realitza amb maquinària pesada que deixa en aguspires. L'ADF, però, ja està preparada per fer front a aquests possibles incendis.
Por eso hemos activado un dispositivo conjunto con los agentes rurales, que se le dice la campaña de la sega, donde cuando se ponen las maquinarias a trabajar, o sea, las cosechadoras o las empacadoras, ahí verás automáticamente un vehículo, en este caso del ADF forestal, que va siguiendo o va estando pendiente de que ese trabajo agrícola no genere ninguna espurna, porque entonces, si se generase, el fuego de conreu corre muchísimo.
A Sabadell, les zones amb més risc d'incendis, segons l'ADF, són tota la zona entre Torre Romeu i Polinyà i també l'àrea del Parc Agrari. I la substitució d'un dels aparells de refrigeració dels jutjats de Sabadell podria començar aquesta mateixa setmana. Tot i que a priori és una bona notícia, el cert és que el sistema de climatització no arribarà a temps per mitigar els problemes de calor que arrossega l'edifici de l'Eix Macià. Així ho ha assenyalat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Manolo Hernández. Des de fa 3 o 4 anys, els episodis de calor als jutjats de Sabadell s'han anat succeint i fins i tot, en alguna ocasió, això ha obligat a tancar l'edifici. El motiu és un sistema de climatització que no funciona bé. Aquest estiu no n'és una excepció i a aquestes alçades ja s'han hagut d'ajornar algunes vistes, sent el dia 29 de juny el més crític fins al moment. Malgrat que la previsió és que la substitució d'un dels aparells espatllats comenci de forma imminent, Hernández ha subratllat avui que no arribaran a temps perquè aquest estiu no es reprodueixin els problemes.
L'any passat també va ser dolentíssim, va també amb nous tancaments d'oficines i de despatxos. I ara tornem a l'any 2020 i estem exactament igual. Això és que, per molt que diguin que la licitació o els procediments de contractació administratiu són molt lents, jo la veritat és que no m'ho crec. Crec que hauria hagut temps més que suficients per tenir arreglat el sistema de climatització abans que comencés aquest estiu i hauria d'haver estat així.
Segons el degà del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, l'actuació que s'hi ha de fer, que suposarà una inversió de 3 milions d'euros per part del Departament de Justícia, és només un pedaç, i és que des de fa temps els diferents col·lectius que treballen als jutjats defensen que l'edifici ha quedat obsolet per molts altres temes, a més de la climatització. Hernández reitera que l'única solució és l'edifici nou que s'ha d'ubicar a l'aparcament de davant del Cort Inglés, on l'Ajuntament ha reservat uns terrenys per aixecar-lo.
Problemes d'aquest edifici, ja sabem ja tots, és un edifici obsolet, amb problemes de seguretat, de mobilitat amb els ascensors, de climatització. És un edifici obsolet i esgotat des de fa molt de temps. Les actuacions que s'estan fent, com ara aquesta que es farà de la climatització, de més de 3 milions d'euros per canviar aquest equip, seran més diners abocats a un pou sense fons, perquè aquí el que s'ha de fer al final és marxar, és a dir, l'única solució és tenir el més aviat possible un nou edifici judicial.
Mentre el nou edifici no arriba, la jutgessa de Gana es manté en contacte permanent amb la gerència territorial, que depèn de la Conselleria de Justícia, per fer un seguiment diari de la situació. Els dèficits dels jutjats de Sabadell també han motivat l'obertura d'una actuació d'ofici per part del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. I anem a un altre dels temes típicament estiuencs. Les piscines municipals han inaugurat avui la temporada d'estiu. Tots els equipaments, a excepció de la piscina de Can Uriac, han tornat a rebre avui banyistes en una temporada que anirà molt marcada per les mesures de seguretat. Un exemple n'és el canvi d'horaris de les instal·lacions. Les piscines obriran amb horaris partits, és a dir, amb una pausa al migdia, moment en què es realitzaran tasques de desinfecció. També es controlarà el pH de l'aigua i tothom haurà d'adquirir les entrades per internet. Per comprovar si totes aquestes mesures han impedit que la gent anés a banyar-se, hem enviat avui a la bassa l'Helena Molist. Helena, molt bon dia, quin és l'ambient?
Bon dia, Núria. Doncs sembla que sí, que aquestes mesures han passat factura. A hores d'ara estem davant d'una imatge bastant insòlita de la bassa. Puc comptar amb els dits de les meves mans les persones que s'estan banyant. La piscina està pràcticament buida, però és que fora de l'aigua la imatge no millora gaire. Poquíssima gent en aquest primer dia d'obertura. És cert que d'aquí menys de mitja hora la piscina tanca per realitzar, no?, aquestes tasques de desinfecció, però és que sembla ser que la tònica ha sigut la mateixa durant tot el matí. Fora de micro hem pogut parlar amb una de les responsables de la piscina que ens ha comentat que ha sigut un matí amb molta poca afluència. Aquesta mateixa responsable ens explicava que des de la piscina han identificat una barreja de por al coronavirus i desconeixement del nou sistema d'aforament com les dues grans causes d'aquesta poca afluència. Al llarg de tot el matí molta gent ha volgut comprar les entrades de forma física aquí a les taquilles de la piscina. Què ha passat? Que s'han topat amb aquest any el nou sistema, que és de compra d'entrades per internet. A hores d'ara, els responsables d'aquesta piscina, els socorristes, ja van fent fora la gent de les instal·lacions, molt amablement, perquè, com dèiem, d'aquí pocs minuts es fa aquestes tasques de desinfecció. Així doncs, primer dia d'obertura de piscines, insòlit, molt poca gent. Això sí, els que han vingut han pogut gaudir de la bassa, doncs, per ells solets.
Doncs això també està bé, els afortunats que han pogut gaudir d'avui de la bassa sense aquestes aglomeracions. Recordem que aquesta piscina pot arribar a acollir fins a 4.000 banyistes en una situació normal, però que ara l'aforament ha quedat reduït a un miler de persones per torn. Gràcies, Helena, per aquesta connexió des de la bassa de Sant Oleguer. Fins ara.
Fins ara.
Doncs aquestes són les valoracions o les impressions que ha pogut captar l'Helena Molist in situ dins la mateixa bassa de Sant Oleguer, però anem a comprovar com han funcionat aquestes primeres hores d'obertura de les piscines municipals de la mà de la regidora d'Esports, la Laura Reyes. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara ho apuntava l'Helena, poca gent i molt desconeixement d'aquest nou sistema d'adquisició d'entrades per internet i de forma anticipada. Com valora el govern aquest inici de la campanya o de la temporada d'estiu a les piscines municipals?
Nosaltres, aquest primer dia, que jo també aquest dematí he estat in situ visitant les instal·lacions esportives, les piscines, la veritat és que estava tot molt, molt tranquil. També hem de comptar que avui és dilluns, que és el primer dia, i això ja ens ha passat altres anys, que aquest tipus d'afluència és menor sent el primer dia d'obertura, i canviant el sistema doncs una miqueta més, la veritat.
També pot haver influït, entenem, el tema dels casals d'estiu, molt més restringits aquest any per tot el tema de la pandèmia, i que potser s'han replantejat el fet d'anar, per exemple, a una piscina com la bassa, no?, que era una activitat habitual en altres estius.
Sí, 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 la veritat és que també, bueno, pues la por també existeix a la gent, però jo la veritat és que he coincidit amb diversos clubs, o sigui, casals, que entraven a les piscines, i bueno, molt contents i amb moltes ganes de disfrutar.
Ara justament parlàvem que és a punt de tancar, diguéssim, el primer torn de les piscines, un horari que acaba a les dues del migdia. Tornen a reobrir, si no m'equivoco, a les 4 de la tarda. L'objectiu és fer tasques de desinfecció. Quin és l'objectiu d'aquest canvi de funcionament de les piscines amb aquest tancament al migdia?
Nosaltres l'objectiu que teníem era que, sobretot, mantenir una prudència i una seguretat per tots els ciutadans. Llavors, hem de fer aquest horari perquè en aquesta franja horària del migdia podem netejar totes les instal·lacions i comprovar que està tot correctament per tornar-la a fer servir. O sigui, més que res, és la seguretat per tots els ciutadans.
Parlava l'Helena que havia parlat amb algun responsable de la bassa de Sant Oleguer i deia hi ha hagut una mica de desconeixement per part dels usuaris de les piscines a l'hora de conèixer que s'havien d'adquirir les entrades per internet de forma anticipada. De fet, hi ha una limitació de quantes entrades es poden adquirir per una mateixa persona. Es faran més campanyes de difusió o s'informarà d'alguna altra manera doncs, per continuar incidint en aquest aspecte?
Bueno, nosaltres contínuament anirem informant a tothom de les actuacions que anem fent, però és algo que s'havia informat doncs, bé de xarxes, des de l'Ajuntament, a la pròpia pàgina web de l'Ajuntament de la secció d'esports, i ho hem anat publicitant molt. Sí que és veritat que potser a lo millor la gent encara no està acostumada, però segur que ràpidament agafaran el rol d'adquirir les entrades d'aquesta manera i de seguida es podran posar al dia.
Laura Reyes, regidora d'Esports, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Bon dia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I un altre clàssic de l'estiu, avui estem amb temes estiuencs, també són les rebaixes. Comerços i botigues de Sabadell han experimentat el primer cap de setmana de rebaixes a l'era post-Covid, on les mascaretes, el gel hidroalcohòlic i les distàncies han hagut de ser els tres elements de més èxit. Una campanya que s'enceta amb la intenció de frenar el xoc econòmic que ha suposat pels petits establiments la crisi del coronavirus. Pere Gallifa, molt bon dia.
Molt bon dia. Al centre de la ciutat són moltes les botigues que han penjat el cartell de rebaixes amb descomptes de fins al 60%. Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, afirma que el confinament ha provocat pèrdues econòmiques incalculables pels botiguers, unes pèrdues que no es mitigaran amb aquesta campanya de rebaixes.
Si l'any el tancarem pitjor, segur. Segur, el que passa és que bueno, podíem tancar molt pitjor o el podem tancar pitjor, i espero que el tanquem només pitjor. O sigui, està clar que dos mesos i mig de confinament i les botigues o tancades o a mig gas és que és quasi un 25% de l'any.
Des de Can Urià Comerç es mostren una mica més optimistes. Miguel Tello, president de l'entitat, defensa que la població té ganes de consumir, que, per tant, preveuen una bona campanya de rebaixes. Sobre les mesures de seguretat, Tello defensa que se seguiran al peu de la lletra.
Problema. El petit comerç gairebé, jo no puc parlar per tothom, però tothom ha posat les ganes perquè la seguretat sigui el primer. Amb aforament controlat, amb gel, amb mascaretes, amb tot el que fa falta per entrar un petit comerç.
No és el que opinen alguns sabadellencs que aquest cap de setmana han sortit a comprar l'Eix Macià. Carles Benassar, l'Esther Pérez González i el Jordi Rojals.
Bueno, tothom porta mascarilla, però no ho veig molt, molt factible, això. Perquè no ho netegen i no... Bueno, no sé, no ho veig molt segur.
Sí que està más o menos bien, más o menos.
Està bastant aglutinat el supermercat, però està... O sigui, quan entres, bé.
Tots tres també van coincidir en afirmar que aquest any no farien grans compres de rebaixes com havien fet en campanyes anteriors.
Notícies migdia.
Continuem endavant quan passen 3 minuts de 3 quarts de 2. L'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 i als professionals sanitaris serà el dimarts 21 de juliol a les 7 del vespre a la plaça del Parc Taulí. Feia setmanes que l'Ajuntament havia anunciat un acte de ciutat per recordar els veïns que han mort durant la pandèmia i avui ha posat data i hora. El portaveu del govern, Pol Gibert, ho ha avançat fa només uns minuts.
Serà un acte, com es deia, el 21 de juliol a les 7 de la tarda al Parc Taulí. Vale? Un acte amb un aforament reduït, evidentment, d'unes 150 persones i mantenint tot tipus de distància de seguretat i mesures que s'han de mantenir en aquest moment. Val? Pot ser que volíem anunciar-vos ja que tenim data i hora per fer aquest acte, com us deia, el 21 de juliol a les 7 de la tarda.
Gibert també ha explicat que durant l'acte es descobrirà una placa commemorativa per les víctimes del coronavirus i els professionals de la sanitat serà conduït per la periodista de Televisió Espanyola Marta Cáceres i es convidaran a representants d'entitats i col·lectius de la ciutat. Tot plegat ho hem sabut en una roda de premsa telemàtica per presentar el ple municipal de demà a la tarda.
Un ple que servirà per tancar el curs i que estarà ben farcit de temes. Un dels destacats en l'àmbit urbanístic és l'aprovació del Pla de Millora Urbana per convertir el vapor Casanovas, la fàbrica del al davant de l'Escola Illa en un centre residencial de titularitat privada. El projecte ha d'incloure la rehabilitació de l'estructura, ja que està protegida de forma patrimonial. El ple també aprovarà els festius locals de l'any vinent, que seran els dilluns 10 de maig per la Salut i el 6 de setembre per la Festa Major. Alhora s'atorgaran nombroses subvencions a entitats de la ciutat i es portaran a aprovació les noves tarifes pels serveis funeraris tant del tanatori com del cementiri.
I Ràdio Sabadell també tindrà presència dins del ple municipal amb l'aprovació del contracte programa de l'emissora municipal amb l'Ajuntament. Sobre el futur d'aquest mitjà de comunicació, el portaveu del govern ha assegurat que s'estan movent per arribar a un acord amb dues terceres parts del ple i obrir un concurs per trobar un director per l'emissora.
La voluntat del govern és intentar explorar si hi ha opció d'arribar a algun tipus d'acord per la direcció de la ràdio, per impulsar el projecte de direcció de la ràdio. Com bé sabeu, un acord ha de ser polític, en aquest cas, per assolir la majoria suficient al ple. La voluntat és que no hi hagi, diguem, un altre intent fallit, diguem-ho així, no? En el qual, si s'inicia un procediment perquè hi hagi un director de la ràdio, doncs, evidentment, saber que, independentment de la persona que al final sigui seleccionada amb un procediment, doncs saber que hi ha voluntat que això es desbloquegi, no? I aquesta és la primera fase que volem explorar.
El portaveu ha assegurat que les millores salarials acordades no es veuran afectades el 2021. I també en clau política i en clau de ple, Esquerra Republicana demana a l'Ajuntament de Sabadell que estableixi un protocol per combatre la segregació escolar. Els republicans alerten que la crisi del coronavirus pot accentuar les diferències entre els alumnes i concentrar els que es troben en situació de vulnerabilitat en determinats centres escolars. Per això proposen que es reservin places de forma homogènia fins al setembre pels casos de preinscripció fora de termini o de matrícula viva.
Esquerra presentarà una moció en aquest sentit al ple municipal de demà. Entre els punts del text es demana al consistori que millori la detecció d'alumnes vulnerables i que el reservi places fins més enllà de l'inici del curs. Ho ha exposat la portaveu adjunta de la formació, Èlia Soriano Costa.
La mobilitat de les famílies que s'incrementa enormement per motius laborals, bàsicament, però també per reagrupacions, perquè per motius d'ingressos, que estiguin controlades i es puguin preveure, i que es treballi centralitzadament en un període extès del que és la preinscripció fora de termini i la matrícula fora de termini, perquè sabem que s'incrementa molt quan hi ha crisis econòmiques. Aquest és el primer bloc. I el segon bloc és reforçar les eines que ja té l'Ajuntament per anar combatent la segregació molt a poc.
Els republicans han assenyalat que existeix un índex de segregació d'un 47% a primària i un 36% a la secundària a Sabadell. Alhora han recordat que durant el mandat del govern quadripartit es va aconseguir rebaixar la xifra un 10 i un 5% respectivament.
Aquests brots ara ja sabem.
Un parell de punts en format més breu. Diversos incendis menors ahir diumenge a Sabadell.
A les 4 de la tarda es va encendre uns matolls al carrer Lucreci, al barri de Can Rull. Al cap de 3 hores, a les 7, es va produir també un incendi en un vehicle estacionat que va quedar afectat de forma parcial. També diumenge, a un quart d'11 de la nit, es va encendre un contenidor al carrer Papa Pius 11 per causes desconegudes.
I aquest cap de setmana també s'han produït, Pere, dos accidents de trànsit.
El primer, la Concòrdia, per la caiguda d'un motociclista. L'accident va tenir lloc divendres al migdia i un home de 42 anys va ser traslladat al Taulí amb pronòstic lleu. Dissabte al migdia també hi va haver un altre xoc entre un turisme i una moto a la carretera de Molins de Rei. El motociclista de 52 anys també va ser traslladat a l'Hospital de Sabadell per ferides lleus. La policia també ha detingut una persona aquest cap de setmana que tenia pendent un requeriment judicial.
Municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
informació del dia més enllà de la ciutat i la comarca. Primer dia laborable amb la comarca del Segrià confinada.
Uns 200 agents dels Mossos d'Esquadra controlen els accessos i només es pot sortir o entrar per motius laborals. La regió sanitària de Lleida concentra 8 brots de Covid-19 i en concret el Segrià acumula la meitat dels nous casos de coronavirus de l'última setmana de tot el país. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit en una entrevista a RAC1 que no descarta ampliar el confinament si la situació no millora en les dues pròximes setmanes. El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, proposa confinament domiciliari si no baixen els contagis en aquest període.
I tot i això, el president de la Generalitat, Quim Torra, diu que no hi ha perill d'un rebrot generalitzat a Catalunya.
Preguntat pels riscos d'un retrocés del desconfinament arreu del territori, Torra ha dit que tots els brots del país estan controlats, inclòs el del Segrià.
Aquests brots ara ja sabem com poder-los, abordar des de tots els punts de vista i controlar, i per tant també voldria enviar a la ciutadania un missatge de tranquil·litat davant d'aquests brots, i que quan cal aplicar una situació com la de Lleida, l'aplicarem. Això també i em coneixen, i si penso, si algú ha estat capaç d'anticipar-se a l'hora de prendre decisions, ha estat el govern de Catalunya durant aquesta pandèmia.
Tot i això, el president no descarta haver de perimetrar altres comarques i ha afegit que l'executiu està preparat per afrontar cada cas particular.
A Galícia, un altre focus actiu de coronavirus a Lugo ha portat la Xunta a tancar 5 dies la comarca de Mariña.
Un brot de Covid-19 a la zona acumula més d'un centenar de casos. La mesura ha entrat en vigor aquesta mitjanit i comporta que ningú podrà entrar ni sortir d'aquesta àrea sense causa justificada. També es redueixen els aforaments i s'exigirà l'ús de mascareta en tots els espais públics, ja siguin oberts o tancats. El govern gallec aixecarà el tancament a la mitjanit de divendres a dissabte, coincidint amb les eleccions a la Xunta previstes pel pròxim diumenge 12 de juliol.
Doncs acabem amb una última hora, i és que dues persones han mort en un accident d'helicòpter a l'Alt Urgell. Estaven fent tasques de manteniment de la xarxa elèctrica. És, com us dèiem, una última hora de la qual encara no tenim més informació. Dues persones han mort en un accident d'helicòpter a l'Alt Urgell mentre feien tasques de manteniment a la xarxa elèctrica. Recte final ja del Notícies Migdia. Avui ha mort el llegendari compositor Ennio Morricone als 91 anys.
La contraportada.
Morricone és l'autor de grans bandes sonores com la de Cinema Paradiso, que estem escoltant de fons, o El bo, el lleig i el dolent. Al llarg de la seva prolífica carrera va ser reconegut amb diversos guardons i l'any 2007 va rebre l'Òscar honorífic a la seva trajectòria. El 5 de juny passat, Morricone va ser guardonat juntament amb el també compositor John Williams amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2020. El compositor italià és ben conegut pels músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que han interpretat algunes de les seves peces més emblemàtiques. El president de l'OSB, Jordi Cos, ha analitzat avui la figura d'Ennio Morricone per al Notícies Migdia. Aquest és el comentari que ens ha deixat.
Amb la mort de Morricone, la música de cinema perd un dels seus grans mites. Algú que va saber posar música als grans relats de la història del cinema de gran part del segle XX. Jo destacaria possiblement d'ell la seva capacitat per tocar totes les tecles, fins i tot saber innovar en qualsevol gènere al qual ell li posava música. L'exemple potser que més tenim a l'abast és la seva innovació en el western, en les pel·lícules que va fer amb el Sergio Leone. I sobretot també en la música, podríem dir, música contemporània o música tonal, amb les pel·lícules que va fer amb John Carpenter o L'exorcista número 2. És un compositor que no només ha deixat la seva petjada en el cinema europeu, sinó també en el cinema americà. Per tant, un compositor de punt de vista global, cosa que no molts compositors això ho poden dir. Jo destacaria qualsevol de les bandes sonores que va fer amb Sergio Leone i la trilogia del dòlar, que en diuen, amb Clint Eastwood, però especialment ara m'agradaria, si és possible, sentir la banda sonora que va construir per Cinema Paradiso, perquè aquella tonada ens recorda sobretot o ens aboca un món que ja no existeix i molt oportú per aquests temps que estem vivint.
Doncs així acabem amb la banda sonora de Cinema Paradiso de Ennio Morricone al Notícies Migdia. Fins aquí un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Amb aquesta última hora, la renovació de Joshua Coidi. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.